Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
El ministre de la Seguretat Social, José Luis Escrivá, està plantejant una reforma progressiva de les quotes que paguen els autònoms perquè entri en vigor a partir del 2023 i que aniria modificant, actualitzant les aportacions, les cotitzacions dels autònoms fins a l'any 2031. En aquell moment, segons aquesta proposta que s'està començant a parlar, les quotes que pagarien els autònoms es mourien entre els 184 euros mensuals, ara el mínim és de 294, per tant 100 euros menys. Això sí, s'haurien de facturar menys de 600 euros al mes bruts per pagar aquesta quota de 184 euros mensuals i arribaria a un màxim de 1.267 euros mensuals de quota de cotització. Aquesta és la proposta, són els límits per dalt i per baix, d'aquesta proposta del ministre per reformar el sistema de cotització dels autònoms a la Seguretat Social. La idea és negociar-la ara, aprovar-la al llarg d'aquest primer trimestre i que de cara al 2023 pogués entrar en vigor amb aquest pla de preus del 2023 al 2031. La veritat és que la taula que s'ha conegut amb totes les cotitzacions possibles en funció de les casuístiques està fent que el debat a les xarxes socials entre els autònoms sigui realment molt viu i molt encès. Entre altres qüestions, perquè les quotes que planteja aquesta reforma deixarien de ser voluntàriament opcionals, és a dir, ara un autònom té un rang de quotes que pot pagar, però pot triar voluntàriament cotitzar la que vulgui. La realitat és que la immensa majoria trien la mínima. Amb la nova proposta hauries de cotitzar en funció dels teus ingressos, obligatòriament la xifra que així està estipulada. Avui volem escoltar unes quantes veus sobre aquesta qüestió al llarg dels pròxims minuts. La primera persona a qui saludem és l'Enric Rius, que és el president de l'Organització d'Autònoms de Catalunya. Senyor Rius, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
La valoració general, després, si vol, entrem als detalls, però la valoració general que en fan d'aquesta proposta des d'AutoCAT, quina és?
Mira, la valoració general, nosaltres no estem en contra de fer que els autònoms cotitzin en funció del que guanyen. El que sí creiem és que, com sempre, això és una visió molt parcial i molt interessada, la que avui s'està plantejant.
En quin sentit?
Mira, primera, perquè la problemàtica de l'autònom no es pot plantejar només de dir ara necessito recaptar, doncs pujar amb les cotitzacions. La problemàtica de l'autònom va molt més enllà, tant per l'anàlisi de com ha de ser aquesta cotització. Tu ho has explicat molt bé. Tal com està avui la situació i clar, quan parlem d'ingressos el primer que hem de pensar és si estem parlant d'ingressos bruts o de resultat net, perquè si parlem d'ingressos bruts evidentment això ja comencem malament, perquè del que factura un autònom a el que guanya és molt diferent, no? Segona, perquè un plantejament per trams és injust sempre, perquè dintre del mateix tram hi ha qui paga un 31% i hi ha qui paga un 28% en funció de l'espai del tram en el que et situis. I segona, perquè nosaltres sempre hem defensat que si hem d'anar realment en aquest sistema, que al final és el sistema de la Seguretat Social, i això ho hem de tenir clar. Vull dir, tenim un sistema que és el que ens hem donat, en el qual tots cotitzem, o tots els treballadors per compte aliena cotitzen en funció del que guanyen. És lògic que també els autònoms hagin de cotitzar en funció del que guanyen. Ara, volem igualtat de drets. Per tant, que s'integri el règim d'autònoms dins del règim general i que estiguem tots en igualtat de drets i d'obligacions.
Clar, perquè entenc que en aquesta discussió d'aquestes quotes o d'aquestes cotitzacions hi hauria d'entrar quina és la contraprestació que hi pogués haver, no? És a dir, a partir de pagar aquesta cotització existeix en aquest país una mena, ho diré així, com una mena d'atur pels autònoms, no? Existeix una sèrie de cobertures. Entenen que si s'augmenten aquestes quotes, aquestes cobertures haurien d'augmentar també?
Clar, és a dir, el que hem d'estar... A veure, històricament, sempre el fet de que de que els autònoms, diguem, hagin menjat a banda, per dir-ho d'alguna forma, i que tinguin aquest sistema d'una quota fixa que voluntàriament te l'assignes tu, era un tema de gestió. Era un tema de gestió i d'incapacitat, evidentment, per part de l'administració de controlar i de gestionar aquest tema. Avui, això està superat. És a dir, avui no hi ha cap limitació des d'un punt de vista tècnic, amb tots els mecanismes de gestió informàtica i d'intel·ligència artificial, com perquè l'autònom no pugui estar dins del règim general gestionat igual com s'està gestionant els treballadors per compte aliena. De fet, hi ha altres règims que s'han anat integrant en el règim general. El règim d'empleades de la llar, per exemple, s'ha integrat en el règim general, doncs perquè el d'autònoms no. I a partir d'aquí resoldríem un munt de problemes. Primera, perquè evidentment tindríem igualtat de drets. Segona, perquè evitaríem tot el desgavell que hi ha amb el tema dels falsos autònoms i la inseguretat jurídica que això comporta, perquè estaríem tots cotitzant pel mateix règim. Llavors ja es desincentivaria el fet de contractar amb un treballador que és un treballador per compte aliena, contractar-lo com a autònom, és que ja no tindria cap sentit, no?
Amb les dades que vostès maneguen, que coneixen a casa nostra, quina és la facturació, és a dir, el que guanyaria en brut, diguem-ne, de mitjana, la facturació mitjana d'un autònom a casa nostra actualment, al voltant de quina xifra es mou mensualment?
És molt difícil, perquè precisament una de les grans inconvenients o de les pegues que tenen, suposo, també ells a l'hora de gestionar-ho, és aquesta variabilitat. És a dir, pensem que autònom ho és des del que nosaltres coneixem com a professional autònom, per dir-ho d'alguna manera, que és doncs, el lampista, el fuster, el mecànic, el que podem conèixer, el fotògraf, el professional, com també hi ha els autònoms societaris, que són aquelles persones que diguem, estan a sou, que tenen una societat mercantil, però que tenen un control sobre la societat i que actuen com a gerents o com a directors d'empresa. Per tant, la variabilitat és molt gran, No et sabria dir ara de dir el promig és que guanyin 2.000 o que guanyin... Depèn del col·lectiu.
En, el cas, en qualsevol cas, el que sí que...
Perdona, el que sí que és veritat és que és molt diferent. La vida d'un professional que bàsicament el que cobra són honoraris i que aquí sí que pots fer una assimilació bastant, bastant clara de que el que factura és allò que guanya, del que és, imagina't, doncs, no sé, un mecànic, per dir-ho d'alguna forma, o un lampista que no té res a veure el que factura amb el que realment guanya.
Clar. No, el que passa és que abans jo feia una reflexió, no?, que és que en aquest país sortíem, o no sé si anava a dir sortíem, o en principi estàvem en camí d'intentar sortir d'una crisi en la qual, per exemple, una de les qüestions que es va fomentar molt amb aquella mena d'eufemisme que era l'emprenedoria, es va fomentar molt que hi hagués molta gent que apostés per ser autònom, però que al final acabava sent un treballador per compte propi, però que difícilment és equiparable amb una empresa, no? Ho dic perquè, clar, una persona que pugui estar facturant 1.500, 1.600, 1.700 euros al mes ara mateix, amb aquesta reforma, si arribés a pagar el 2030 470 euros, entre la cotització i l'IRPF estaria pagant pràcticament un 40 i escaig per cent entre cotitzacions i IRPF. Estaria perdent pràcticament la meitat del que cobra, no? És a dir, que és una idea o una mentalitat que es pot entendre que s'apliqui a una empresa com a tal, però crec que vivim en un país on hi ha molts autònoms que són autònoms però no són empresa. No sé si m'explico.
Sí. No, t'expliques perfectament. I és ben cert. És a dir, clar, no un treballador per compte aliena que cobri la quantitat que sigui, 1.500, 2.000 euros, el que li arriba amb ell és net. Ell no és, moltes vegades no és ni tan sols conscient de les càrregues socials que té o que suporta l'empresa per ell, però el que li arriba és net en el cas de l'autònom és totalment al revés. I això també fa que, per part de l'autònom, la concepció aquesta de la cotització no la visqui tant com un estalvi, per entendre'ns, com una qüestió de futur, sinó que ho viu com una càrrega fiscal més. Vull dir que li és igual pagar als autònoms que pagar l'IVA, per dir-ho d'alguna forma. I el que té clar és que té uns ingressos i aquests ingressos es van minvant en funció de tota una sèrie d'obligacions que té. No? Clar, això també fa que a l'hora de fer aquests barems de dir, bueno, hem de cotitzar sobre aquest títol genèric, de dir hem de cotitzar sobre el que guanyem, està molt bé, però sobre el que guanyem, no sobre el que ingressem. Per això insisteixo que són dos conceptes totalment diferents, perquè bueno, tu has descrit perfectament bé. Vull dir, si tenim en compte que aproximadament la cotització està al voltant del 30% i que d'impostos doncs, trimestralment s'ingressa a compte un 20% del que es guanya, doncs, mira, ja tens el 50% del que tu has cobrat que se te'n va només per aquests dos conceptes. Llavors, aquí hauríem de ser justos i a l'hora d'establir la fórmula de quina és la base que prenem de cotització, doncs tenir en compte que hem d'anar a nets, no a bruts.
L'Enric Rius és el president de l'Organització d'Autònoms de Catalunya. Gràcies per haver-hi estat aquest matí i per participar del programa.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Ens està escoltant també la Sandra Zapatero, que és la secretària del Treball Autònom del sindicat UGT i presidenta de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya. Senyora Zapatero, com estem? Molt bon dia.
Doncs escoltant, bon dia.
Molt bon dia. Quina valoració en fan vostès d'aquesta proposta que s'ha posat damunt de la taula per part del Ministeri per modificar les cotitzacions dels autònoms?
Bé, a part de que després clarificaré alguns aspectes que he escoltat, sí. Des de la nostra organització, òbviament, a veure, això ens obre un nou pas. Per tant, no hi ha res tancat. Es comença a debatre la nova configuració d'aquest nou sistema que ha d'anar en funció d'una progressivitat, d'uns rendiments nets de l'activitat. Això també ve donat per les recomanacions de la Comissió del Pacte de Toledo, no? Que ja ens deien doncs, que s'havia d'adequar la cotització vinculada a aquests ingressos i per algunes normes doncs, del Parlament Europeu. Per tant, de moment és una proposta que cal consensuar. Escrivans presenta una foto amb uns trams que s'han de debatre i que han de quedar, lògicament, tancades per les organitzacions més representatives del treball autònom a Espanya, a nivell estatal, i els agents comercials. Per tant, no hi ha res, els agents socials, no hi ha res tancat. Sí que m'agradaria clarificar algunes qüestions,
sí,
a veure. Que comentava l'Enric, el company d'UCAT.
Sí.
Les organitzacions com la que jo represento, que sí que tenim peu al Ministeri, és cert que tenim doncs, una proximitat al tema. Per tant, les taules són contrastades, és a dir, les taules d'aquests rendiments són contrastades per Seguretat Social i per el Ministeri d'Hisenda. Una sí. qüestió que ha de quedar molt clara a nivell d'aquells autònoms que ens escoltin perquè no es faci una revolta a les xarxes.
I és que no la revolta a les xarxes ja hi és, eh?
Ja hi és, exacte. Però perquè no seguim anunciant qüestions doncs, que no són correctes, perquè mireu, el nou sistema que s'implementarà no va en funció de la facturació, no va en funció dels ingressos, va en funció d'allò que ens queda a la butxaca. És a dir, una vegada jo he fet la meva facturació i m'he descomptat totes les despeses, inclosa la quota que em quedi a pagar, el rendiment, aquell rendiment net, és d'això del que parlem. Això és el que anirà a una base de cotització major amb una quota major o a una base de cotització inferior a una quota inferior, perquè no podem oblidar que el 86% del col·lectiu a Catalunya cotitza per la base mínima. Actualment, Pol, la base ha estat 960 euros i fins a 4.070. Això és la base.
Sí.
No és el que paguem. D'aquesta base, els autònoms, paguem un 30,6%.
Correcte.
Que d'aquí surt la quota, aquests 290 euros que paguem mensuals. Nosaltres, amb la nostra proposta, que de moment hem sent l'única organització que hem portat una proposta aquest passat dilluns, sí que pretenem ajustar, doncs, sobretot la temporalitat. És a dir, no veiem que ens haguem d'anar 9 anys, sinó que aquest termini s'ha d'acurtar. I, per una altra banda, l'escala, creiem, de trams que és massa agosarada i també la volem disminuir.
A veure, anem per etapes, diguem-ne, que jo entenc, diguem-ne, tot el raonament que feia. Per tant, jo crec que és interessant, diguem-ne, que s'entengui que aquests trams, quan les persones que són autònomes i les estan veient ara han d'entendre que això, han de mirar en quin tram se situen en funció de quin és el benefici que tenen finalment i no, per tant, del que està facturant. Per tant, en aquest sentit, fet aquest aclariment i, per tant, és veritat que aquí la percepció pot començar a variar. Comencem pels trams i després per la progressivitat, si li sembla. Els trams, ara estem parlant de trams que començarien per aquelles persones que finalment tenen un benefici que està per sota dels 600 euros i va augmentant aproximadament amb una progressió que està al voltant dels 200-300 euros aproximadament per tram, com a mínim, amb la proposta que vam conèixer. Què és el que esteu proposant vosaltres o quina és la proposta que heu traslladat vosaltres pel que fa a aquests trams de benefici per saber en base a què hem de cotitzar?
A veure, el que està clar és que hi ha una taula proposada pel Ministeri d'una de les primeres reunions que es van fer, que és una taula en brut, podríem parlar. I aquí són les tres organitzacions d'autònoms que han d'anar aportant, i els agents socials, doncs, les qüestions a millorar. Nosaltres sí que pretenem, doncs, per aquells autònoms, no?, més vulnerables, que puguin, doncs, cotitzar una miqueta menys, però tenir una protecció adient. I estaríem parlant d'un 45% del col·lectiu. A Catalunya actualment tenim 557.000 treballadors i treballadores autònomes i parlem de 237.000 autònoms i o autònomes que actualment estan fent un esforç contributiu i, per tant, estan sobrecotitzant. I parlem del 45%. Nosaltres sí que entenem que la distribució de la riquesa ha de ser un fet, i per tant entenem que aquells autònoms i autònomes que tinguin una activitat, que estiguin en una facturació doncs, de més de 40 o 50.000 euros l'any i això els hi suposi aquest rendiment, doncs home, doncs, també hauran de pagar perquè, mira, no estem inventant res, sempre faig el mateix exemple i el podem fer com a autònoms. Dos arquitectes, tenim un arquitecte que té uns rendiments anuals perquè ha tingut molts projectes, doncs de 40.000 euros, per exemple, sí. I un altre arquitecte que aquest any no li ha anat tan bé i té uns rendiments anuals que no li arriben a 12.000 euros. El que no és de justícia social és que amb dos, actualment, estiguin pagant prop de 300 euros. Perquè això, quan nosaltres, per exemple, anem a fer la nostra declaració de la renta com a contribuents, això no passa. A la declaració de la renta hi ha uns trams en funció de qui és més ric, pagarà més, i del que no, doncs s'ajustarà. Però si anem al règim general, escolta'm, tenim uns convenis col·lectius que ens parlen d'unes categories professionals i d'uns bruts. No és el mateix el director d'un projecte que un auxiliar d'un projecte. Amb, no, amb major responsabilitat, major
sou,
brut, major sou, molt bé, i per tant també major aportació a la seguretat social. Per tant, nosaltres això ho defensem sí o sí. I s'han d'adaptar aquestes necessitats reals a tots els, a tot el col·lectiu, a tots els trams del col·lectiu, però també a aquells que tenen pitjors rendiments econòmics. I pensem, Pol, que tenim un col·lectiu molt versàtil, amb molts sectors, amb moltes activitats i amb moltes peculiaritats. Ah. I això fa molts mesos que tant el Ministeri d'Hisenda com el de Seguretat Social doncs estan en aquest cas, no?, contrastant taules, contrastant rendiments un cop hem pagat la renta als autònoms, entre d'altres qüestions. Des del nostre punt de vista, tot això que ens permetrà, doncs, home, tenir una protecció social més adequada i digna, perquè nosaltres creiem doncs, en un sistema, no?, que sigui just, solidari i contributiu.
La Iolena va a demanar justament també quina contraprestació hi hauria d'haver a canvi d'això, perquè ara mateix, més enllà, diguem-ne, que hi hagi autònoms, diguem-ne, és a dir, que realment funcionen com una empresa, que tenen facturacions molt elevades, hi ha persones, diguem-ne, que són professionals liberals i que poden estar facturant com a autònoms, ara parlo en brut, que poden estar facturant uns 40.000 euros anuals aproximadament, d'acord? Però sent un autònom, i que en molts casos estan triant la base de cotització mínima, perquè ara mateix no hi ha cap obligació de triar-ne cap altra, bàsicament perquè quan miren la contraprestació de pagar més, no els compensa.
Sí, però en canvi, aquestes persones que tu em parlaves, com a exemple, amb major rendiment, sí que fan plans de pensions privats i en canvi no contribueixen al sistema. Aleshores, quan arriba l'hora de qualsevol tipus de prestació econòmica que necessitem, com pot ser una baixa per incapacitat temporal o la nostra jubilació, per això tenim tanta diferència amb el règim general. És a dir, nosaltres tenim una diferència amb el règim general del 40%.
Sí.
En tot, en totes les prestacions. Volem assimilar-nos en drets de prestacions econòmiques al règim general.
No, no, però sí, justament aquesta és la pregunta, eh? Vull dir que entenc, diguem-ne, que els autònoms, de manera paral·lela que se'ls diu s'ha d'ajustar la cotització a la realitat del que ingresses, entenc que el missatge també ha de ser i a canvi tindràs també una equiparació en els teus drets, és a dir, en el retorn, diguem-ne, d'aquest augment de la cotització.
Correcte. Els drets ja existeixen, és a dir, el col·lectiu d'autònoms i autònomes tenen des del 2018 que es va, la llei 18-2018, que es va treure tota la protecció social que fos un conjunt ja universal on les persones no poguessin triar si jo volia cotitzar en cas d'un accident o no, eh? És a dir, perquè ens entenguem, avui els autònoms i les autònomes la protecció social és total. Per tant, en què milloraríem? En la prestació econòmica. Milloraríem amb les pensions, milloraríem en aquest cas en qualsevol tipus de prestació de baixa, d'accident, de cessament d'activitat, de paternitat, entre d'altres coses. I també cal dir que aquelles persones que avui fan petites col·laboracions o que treballen inclús sota l'economia submergida perquè no tenen la capacitat econòmica de poder aflorar a aquests petits ingressos i, per tant, queden fora del mercat de treball i, per tant, queden sense cap protecció, incloure'ls en aquest sistema amb facilitats d'accés a l'autoocupació perquè realment puguin estar dins del sistema de la seguretat social amb cobertura, doncs, com tot el col·lectiu.
Clar, l'altra qüestió és que el que demaneu és que això sigui més ràpid, no? Perquè entenc que això té a veure amb aquesta quota que es planteja mínima, que podria baixar fins als 184 euros, una miqueta menys.
Però podria baixar molt més.
Però que en tot cas, clar, com a mínim aquesta taula inicial que es va plantejar va del 2023, clar, fins al 2031, i la progressió en l'abaratiment, diguem-ne, de les que s'abarateixen, la progressió en l'abaratiment és lent.
És molt lent. Nosaltres amb això no estem d'acord, perquè precisament, mireu, sense entrar a veure si els trams són els més o menys correctes, que ja us he dit que nosaltres els hem d'afinar. És a dir, una cosa és el sistema que estem d'acord, no amb els trams. Però si nosaltres tinguéssim uns trams establerts, imagineu aquests dos darrers anys quants comerços no haguessin hagut de tancar la seva activitat econòmica, quantes activitats haguessin estat una miqueta més sostenibles i haguessin pogut esquivar doncs, aquesta onada, no? Doncs de crisi sanitària, econòmica, que ha provocat la Covid. És a dir, si jo durant un any els meus rendiments, la meva activitat, no em funciona del tot bé, tinc la facilitat de portar menys al sistema. I quan em funcioni millor, doncs n'aportaré més. I el sistema tracta d'això. Només una qüestió. Parlàvem de la inseguretat jurídica dels falsos autònoms. Jo no hi estic molt d'acord, perquè la llei és molt clara. És a dir, o ets un treballador autònom o en aquest cas ets un assalariat, no? Amb tot el que això comporta en quant a drets o obligacions. Una altra cosa és que hi hagin doncs, empreses que utilitzin de forma fraudulenta la figura del treballador autònom i acabin precaritzant.
Passa que vostè sap que la figura del fals autònom, diguem-ne, s'ha intentat regular d'una manera molt recent i el temps que passa des que una regulació funciona fins que la realitat s'hi adapta acostuma a ser...
No és fàcil.
Acostuma a ser relativament llarga. És a dir, que a dia d'avui hi hagi una regulació del fals autònom no vol dir que el problema del fals autònom a Espanya estigui resolt. N'hi ha molts d'autònoms, de fals autònom, és a dir, un autònom que és pràcticament un assalariat d'una única empresa, que té un únic pagador o com a mínim un pagador principal molt clar i després hi ha alguna coseta que orbita a l'entorn absolutament residual, diguem-ne, no?
Sí, aquí cal una miqueta més de sensibilització, no?, per part del Ministeri de Treball, de la Seguretat Social, doncs de sancionar, que també aquelles persones, doncs, aquelles activitats que utilitzin de forma fraudulenta, no?, la figura, sinó d'aquesta explicació que tu també has fet, no?, és a dir, que és un autònom i per què, doncs, hi ha grans empreses que fan un mal ús, no?, d'aquesta figura i al final és d'aquí, doncs, d'on hi ha aquesta relació doncs, laboral i bé, en fi, això ja seria un tema més per una altra estona.
La Sandra Zapateros, la secretària del Treball Autònom del Sindicat UGT i és presidenta també de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya. Gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí.
A vosaltres, bon dia.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Volíem acabar aquesta conversa ampliant el focus, veient una mica la realitat també des de fora, des d'aquelles persones que treballen amb molts autònoms en aquest país i que els han d'assessorar en el seu dia a dia. L'Omar Molina és director de l'àrea laboral de l'assessoria Durant Sindreu. Senyor Molina, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bons dies.
Els autònoms a casa nostra, vist des de fora, vostè que els gestiona dia a dia, que fa molts anys que s'hi dedica, necessiten un canvi en el sistema de les cotitzacions i aquest canvi passa per ajustar-lo a la realitat del que acaben guanyant?
Bueno, en principio muchas veces los trabajadores autónomos, con carácter general, cuando empiezan una actividad, un negocio, porque tienen un proyecto encima de la mesa, hay una visión, quizá por cultura, cortoplacista y basada únicamente en rentabilidades, ¿no? Al final la opción de